Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Avui, dilluns 8 de juny, comencem un nou Denominació d'origen des dels estudis de Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Avui hi ha penúltim Denominació d'origen de la temporada. Això ja es va acabant, eh, Guillem?
Doncs sí, Laia, com anem?
Bé, i tu?
Bé, mira, ja l'has dit, ja només en queda un, a part
d'aquest. Queda un, clar. A part d'aquest? A part d'aquest i la setmana que ve. Atenció al convidat de la setmana que ve. Avui, però, explica'ns qui són les convidades, en aquest cas, que ens acompanyen avui als estudis.
Doncs mira, avui, com bé has dit, penúltim de la temporada, parlarem amb dues noies que recentment han engegat una campanya solidària per ajudar els damnificats del terratrèmol de Nepal. Avui tenim a la Lourdes i la Muriel de l'associació Aixam.
Lourdes Prat, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I Muriel Chazalón, bona nit.
Bona nit també.
Ho he dit
bona.
Bé o no?
Molt bé dit.
Perfecte. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Denominació d'Origen. Primer de tot, ens agradaria saber què és exactament l'Aixam.
Doncs l'Aixam és un centre que hem obert fa ja molts anys, no? Aquí a Sant Celoni, en l'any 93, crec, i un centre on fem moltes activitats. Bueno, després parlarem més, però hem fet una associació cultural a partir de llavors, a partir del 96, no? I ahir fem moltes activitats relacionades amb la salut, per un costat, amb el creixement personal i amb la difusió cultural de temes relacionats amb el que és alternativa de vida i de pensament, no? Bàsicament és el que fem, no? Llavors, l'eix del qual partim, d'alguna manera, tots els que treballem, perquè som un grup de gent, treballem a l'Aixam, no? Gent treballant amb homeopatia, per exemple, amb ioga, amb cuina natural o cuina relacionada amb la salut, bàsicament, no? Amb la nutrició, no? També. I a partir d'ahir, el que fem és treballar amb la gent d'una manera, diguem, més holística i més global, no? Tant en la vertent de salut com en la vertent més de creixement personal, amb grup de dones, amb ioga, per exemple, amb treball corporal. Després ja suposo que anirem parlant de tot això. No?
Vosaltres esteu enfocats a millorar la relació amb un mateix. Jo tinc la sensació que cada vegada hi ha més problemes d'ansietat, d'estrès, que la vida ens fa portar un ritme que no és bo per nosaltres. Vosaltres us focalitzeu sobretot en aquests aspectes, oi?
Sí, evidentment, bueno, essencialment sí que treballem doncs, des de millorar la relació amb un mateix i de buscar doncs, un millor equilibri, no? Des d'una visió més integrativa i més global. Sí que penso que cada vegada doncs, hi ha més problemes en relació a l'estrès, ja que el ritme que portem tots plegats penso que surt d'un ritme fort, el ritme natural. El ritme natural i bueno, potser és el preu que paguem. No? Per...
Així doncs heu trobat que en els últims anys hi ha hagut un canvi, sí, sobretot en el nombre de gent que ve.
Què vols dir? En el nombre de gent que ve...
Sí, dius que últimament sí. Hi ha molt més problemes d'ansietat.
Sí.
Si en els últims anys heu notat que...
Sí, hem notat que hi ha un canvi i la gent que s'adreça a l'Aixam s'adreça doncs, perquè busca solucionar doncs, la seva problemàtica, no? En relació doncs, a aquest estrès o aquest malestar. I és una búsqueda des d'una mirada diferent, bueno, no sé si diferent, però des d'una mirada més...
Alternativa, més natural.
Més alternativa o més atenent als diferents aspectes, no? de cadascú de nosaltres, no? L'aspecte físic, l'aspecte emocional, l'aspecte més psicològic, una mirada més global.
La idea també és crear context d'alguna manera... per desenvolupar la consciència, no? El fet de saber qui ets tu, on estàs, de quina manera estàs, de quina manera crees relacions a més de més. I això pensem, no? Per això hem creat aquest centre, pensem que això ajudarà també a millorar la relació de tu a tu amb les demés i a partir d'ahir amb la societat en general. No?
Quina ha estat l'evolució de l'Aixam des que vau començar fa quasi 23 anys fins a dia d'avui?
A veure, quan vam obrir l'Eixam, vam obrir l'Eixam en un moment on, en el poble no hi havia cap centre d'aquestes característiques. Just havia fet unes jornades que es deien Arcana en aquell moment, que estaven doncs, dirigides no, amb temàtiques similars, i ens vam trobar amb molta gent que buscàvem, teníem una búsqueda similar, i aleshores vam obrir l'Eixam. Vam obrir l'Eixam i quina ha sigut la seva evolució? Doncs l'evolució ha sigut des de crear un espai de salut a nivell de temes de salut, ha sigut crear un espai a nivell cultural on hem fet xerrades, on hem fet difusió de temes educatius, temes solidaris, temes doncs, en relació a l'art, en relació a altres temes a nivell més cultural. Sí que vam editar una revista durant uns anys, una revista que es deia L'Eixam, Alternatives de Vida i Pensament, i en l'any, com abans ha dit la Muriel, sí que ens vam constituir al cap d'uns anys com a associació cultural, i crec que fa 4 o 5 anys que vam obrir un espai que es diu Eixam Art, on fem, bueno, està dedicat a l'espai escènic, al teatre, a la dansa...
Sí, feu cursos d'iniciació al teatre, música pels sentits, és a dir, un taller de música per infants
exacte,
i nadons,
exacte.
També piano,
sí.
És a dir, un ventall ben ampli d'activitats més de la vessant cultural.
A nivell artístic, sí. I també hi ha un petit espai on els artistes fan una petita...
On esteu ubicats, exactament?
En el carrer Major 179, que està més avall de la plaça del Bestiar.
Carrer Major 179.
Sí, just entre el tram de la plaça del
Bestiar. Del Bestiar i la plaça de la Carpi, exacte. Diríem, per entendre'ns.
La de la Carpi, sí.
Que sí, no sé exacte, com es diu, sí. La plaça
Joan
de la Carpi. La plaça Joan Alfares.
Sí.
Doncs mira, ja puc anar a dormir, que ja he après una cosa nova. Teniu la sensació que la gent, és a dir, li costa demanar ajuda? És a dir, fer un pas de tinc un problema, no acabo d'estar bé amb mi mateix, estic estressat, tinc insomni, tinc ansietat, i a fer el pas aquest d'anar a buscar ajuda, els
sí,
hi costa
sí.
La gent?
Això en general costa molt, i més en un poble, jo crec, no? I llavors ha sigut molt progressiu l'afluència de gent a l'Eixam. Els primers anys ha sigut més difícil i ara ja hi ha més fluïdesa, no? Però sempre costa una mica i normalment la gent ve alguna vegada perquè passa pel carrer i ve la
i
fatxada
veu...
i tot el que fem, i una altra vegada per el boca a boca, no? Moltes vegades. Ha vingut gent, han estat content o han rebut ajuda, ha sigut satisfactori, llavors l'han dit a l'altre i això fa cadena.
I quin és el perfil de la gent que ve? D'edat? Són d'una edat
gent...
concreta? D'un...
No, realment crec que és difícil dir un perfil perquè hi ha gent molt diferent, de gent de diferents edats, perquè també els serveis, activitats, estan enfocades a edats molt diferents, des de nens més petitons a gent més gran, des de... Potser el perfil més ampli és el que abans comentàvem, seria gent que busca una nova manera d'entendre la salut, d'entendre la vida, o gent que a vegades està rebotada, que no els ha ajudat en altres àmbits i busca doncs, àmbits més alternatius. És difícil dir un perfil, però és un perfil bastant ampli.
I amb el tema de l'homeopatia, aviam si ho dic bé,
sí.
La gent cada vegada està més oberta a aquest tipus de tractament, a aquest tipus de tractament alternatiu?
Sí, jo crec que sí, no? Perquè ja és com el ioga, no? També ara és molt més conegut, l'homeopatia també, entendre la salut o buscar que la salut o els tractaments no siguin, diguem, negatius per un altre costats, no? Jo crec que la gent sí que està buscant justament aquesta vertent, no? Més global i més respectuosa, no?
Considereu que està de moda? Es pot dir que, per exemple, la homeopatia està de moda?
Ai, no ho sé.
No diria sí, eh? No diria no, moda. Més bé és progressiu el coneixement de l'homeopatia i fer que l'homeopatia no sigui una cosa, entre comillas, esotèrica, sinó que és algo més, un tractament més natural. No?
Hi ha un xoc a vegades entre el que és la medicina tradicional amb aquestes formes diferents d'entendre-la? Hi ha algun xoc a vegades? O us ve gent que ve d'algun doctor... enviat per algun doctor, així, no ho sé, no? Perquè a vegades és, per algú pot ser una cosa nova que no ho acaba d'entendre. Vull dir, com ve la gent?
A veure, sí, hi ha gent que ve rebotada d'altres sistemes, no? Potser més agressius. Hi ha gent que no, hi ha gent que per ells és una medicina complementària amb altres mètodes que puguin fer. Sí, que la gent que arriba... Penso que arriba de camins molt diferents, no? És difícil, resulta difícil de contestar-te això, sí. No sé amb tu, Muriel, què penses?
Bueno, no necessàriament estan enfrontats, no? Jo crec que són dos enfocs diferents, no? I que són necessaris i es pot utilitzar segons en quin moment és millor utilitzar una cosa que una altra. Clar, si tu tens una infecció X, és millor fer un tractament més puntual a vegada i més eficaç en menys temps, no? Però clar, si tens una depressió, tal vegada és millor no només prendre medicació, sinó també fer algun tipus de tractament, no? I obrir camins a dins i veure què està passant o com es pot abordar això, no? Llavors, jo crec que pot ser molt complementari, no? Però com diu Lu, a vegada la gent ve rebotada, efectivament, d'una altra, o perquè no ha sigut atès bé amb el temps necessari, o perquè ha sigut agressiu el tractament i no ha resultat, llavors busquen altres camins.
Bueno, de fet, l'homeòpata que hi ha al centre, ell és metge, llavors està entre la medicina...
Està entre un lloc i un altre.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Que potser això també va bé, no?, per tenir com els dos punts de vista.
Sí.
I potser també dona més confiança a la gent que ve, és a dir, perquè no és una persona... A vegades la queixa que té la gent o el pro que li troba és que la gent que és homeòpata és molt defensora de lo seu i es defensa allò i es tanca molt amb l'altre. Això. Bueno, canviem una mica de tema perquè heu iniciat una campanya pels terratrèmols que hi va haver-hi al Nepal, una campanya per recollir diners per enviar-los en aquest país, doncs, que està passant una situació molt complicada. Què és el que us ha motivat a portar a terme aquesta iniciativa?
A veure, en primer instant va ser un impacte molt gran el que vam rebre, no? Amb el que ha succeït, i està succeint en el Nepal, perquè no només ha succeït, cada dia sabem, coneixem gent en allà que ens diuen que sempre hi ha moviments a terra i altres dies hi ha terratrèmols. L'impacte va ser molt gran perquè, bueno, tots ja sabem què és el que ha passat, coneixem gent d'allà, estem implicats doncs, en projectes solidaris doncs, de cooperació en el Nepal i en anar a l'Índia, i bueno, de primera veu, no, ens ha arribat doncs, el que està passant allà i és una situació doncs, molt tràgica i vam intentar doncs, posar davant d'aquesta impotència tan gran que se'ns va despertar de fer alguna cosa. I fer alguna cosa doncs, va ser doncs, a través d'uns punts de llibre molt bonics que ens ha fet una impressió la copisteria que ha col·laborat en fer aquesta impressió gratuïta i venem aquests punts de llibre a 2 euros i quasi bé hem fet 2.000 euros amb la venda d'aquests punts. Doncs, no sé si responc a la teva pregunta, però bueno, sí que és voler posar el granet de sorra davant d'aquest impacte, davant d'aquesta impotència de la situació que viu la gent en allà, no? Que és, realment és una tragèdia.
I coneixeu gent del Nepal que viu aquí a Sant Celoni? Ells com ho estan vivint? Ho viuen amb molt patiment, perquè des de la distància... Més, també una de les coses que passa és que tenim poca informació, és el que tu deies, no? Sí, van haver-hi 2 terratrèmols que van ser sonats, que van sortir pels mitjans de comunicació, però a diari hi segueixen haver-hi moviments de terra i més terratrèmols, i ara ja no se'n parla.
Ja no se'n parla i, com tu dius, no n'hi ha hagut... Bueno, se'ns ha dit que hi ha hagut 2 terratrèmols, però de forts n'hi ha hagut 3 o 4 terratrèmols. Els moviments a terra són dia sí, dia no. Del que se'ns parla és de Katmandú, de la ciutat, que és una tragèdia, evidentment, que és una tragèdia en la ciutat, però tot el que són els llogarets del voltant és una tragèdia molt gran perquè, a més, és difícil d'arribar a ajudes, no?, que arribin allà, no? Nosaltres el que fem, doncs l'ajuda que estem fent és enviar, bueno, aquests diners que hem anat doncs, aconseguint, no?, amb aquesta campanya, els enviem a gent que coneixem allà directament a través d'una ONG francesa, que sabem directament que aquests diners arriben, a més ens poden fer una factura, bueno, és com... és seriós, no?, el tema, i aquesta gent doncs, el que fa és comprar sacs d'arròs. El primer que es fa és comprar sacs d'arròs i anirem comprant sacs d'arròs i arròs que es vagi, bueno, és el primer, és el més bàsic, el menjar, perquè l'impacte tan gran que viuen aquesta gent, ens explicaven que fins i tot es descuiden de menjar quan estan en una situació de xoc, no? I molta gent doncs, bueno, llavors emmalalteix i tot el que llavors hi ha, no? I després, bueno, serà el tema més d'educació, no?, que també volem anar ajudant, no? De fet, aquesta persona que viu al Nepal i que es dedica a ell, no?, a comprar sacs d'arròs, ell és mestre i capellà i el que fem és això, doncs, de l'ajut que nosaltres volem fer és en aquests àmbits, no? Menjar i educació més tard.
És a dir, que a través d'aquest sistema que ho feu, a través d'una ONG francesa, que després els envia una persona que vosaltres coneixeu del Nepal, que és aquesta persona que després s'encarrega, doncs, de comprar aquests sacs d'arròs i de poder-ho donar a tota la gent d'allà, això és una garantia de que aquests diners arribaran segur. Perquè suposo que esteu d'acord que a vegades la gent té desconfiança de donar aquests diners a una ONG o a algú que bonament doncs està fent una campanya per recollir diners, però hi ha dubtes de si realment aquests diners arribaran al lloc i serviran d'alguna cosa.
Clar, per dues raons. Un, per aquesta, la desconfiança, i després a qui deixes els diners allà perquè arribi directament a la gent, no? I per això hem cuidat aquest aspecte que no arriba a través del govern, perquè ja no arribaria la gent de pie, no, diguem. Llavors, aquest home que té una escola, no, per nens, doncs, d'alguna manera fa arribar perfectament l'aigua i l'arròs, com deia la Lourdes. No?
I és la primera vegada que porteu iniciatives com aquesta?
Com aquesta, sí. El que hem fet, com abans hem apuntat, no? Des d'alguns professionals de l'Eixam, fem cooperació en la Índia i en el Nepal, en la Fundació Vicenç Ferrer, després també hem fet cooperació en el nord de la Índia i també hem fet cooperació al Nepal.
Quin tipus de cooperacions ho pots concretar una mica
sí,
més?
Sí, sí, sí. Justament hem fet cooperacions en la Fundació Vicenç Ferrer en treballar en centre de nens amb paràlisi cerebral. És la cooperació que hem fet. En el nord de la Índia, amb un camp de refugiats tibetans, era bastant similar. En el Nepal hem treballat amb orfenats, també doncs, donant suport doncs, a nivell temes també de salut, a diferents ajudes. No?
Creieu que la gent d'aquí Sant Celoni, ara em comentaves doncs, que amb aquesta venda de punts de lliure heu aconseguit de moment recaptar uns 2.000 euros. Creieu que la gent d'aquí Sant Celoni és solidària?
Bueno, ha tingut molt bona acollida realment el projecte. Quan hem sortit a la plaça fa uns quants dissabtes a recaptar fons, doncs la gent ha respost molt bé. Inclús l'Hotel Suís ha ofert una nit en el seu hotel per dues persones fent una rifa, no?, que s'ha fet finalment i ha guanyat algú de Barcelona, per cert. I la gent s'ha volcat realment i sí, ha hagut molt bona resposta. Esperem que això segueix en el temps perquè és el que dèiem abans, ja no és notícia, ja no surt a les medis i esperem que seguim el projecte i ja verem, esperem que sí.
Esperem, doncs, d'aquí també fem una crida que la gent segueixi col·laborant amb aquesta recollida de diners per enviar al Nepal, que ara mateix doncs, ho necessiten molt.
Sí, que tothom que tingui ganes de cooperar, d'ajudar, doncs que ens truqui a l'Eixam i que, bueno, que és una feina, o una feina, no una feina, és una tasca, no? Una tasca que tothom hi estem convidats a fer-ho.
Doncs queda feta aquesta crida per si algú doncs, vol unir-se en aquesta cooperació en projectes per treballar a la Índia i al Nepal. Doncs podeu trucar a l'Eixam i allà us diran com heu de fer-ho i amb quines tasques doncs, podeu col·laborar. Muriel, Lourdes, esteu involucrades en altres entitats, vosaltres, aquí a Sant Celoni?
No.
O això de l'Eixam ja us concentra, diguéssim, la majoria d'hores?
La mateixa involucració que l'Eixam, no.
No. No, només, no. A Sant Celoni, no. De moment, no.
Muriel, tu ets francesa, portes ja més de 20 anys aquí,
sí.
Ja estàs superintegrada, ets una salonina més, eh?
Totalment, absolutament. El Montseny ja m'ha atrapat i aquí estic, sí, sí.
Molt bé, doncs ara passem a la segona part de l'entrevista amb el test del denominació d'origen. Comencem. Ara us anirem fent unes preguntes, contestarà primer la Lourdes, després la Muriel. Vale? Comencem amb la primera. Lourdes, ets seny o negre?
Depèn de l'any.
Depèn de l'any.
Però bastant seny. Bastant seny.
Muriel?
Doncs no sé què dir-te. Jo crec que depèn de l'any també, negre també moltes vegades, i seny bastant. Bastant seny per el món.
Lourdes, a veure, a quina escola vas anar?
Ui, he anat a diferents escoles aquí a Sant Celoni. Vaig anar a una escola que no era petita, que ja no existeix, que es deia Luz Martínez.
No.
Aquesta sí que no.
Ara, no.
Llavors he anat a escola pública.
Molt bé. Tu, Muriel, que eres, vivies a França, on vas anar? A quin municipi vivies de França?
Bueno, en varios. M'he mogut molt a França, no? Però, bueno, podríem dir del centre sur, que hi ha unes muntanyes que es diuen Les Cévennes.
Oi tant.
Un parc natural que, aquí, per cert, està en Hermandat.
Està germanat. Està germanat amb el Montseny.
L'any següent de jo arribar aquí, s'han germandat els dos.
Jo hi vaig estar-hi perquè quan fèiem tercer d'ESO al Col·legi Cor de Maria vam fer un intercanvi amb els alumnes de l'Institut de les Cevens, es deia,
sí.
I van venir ells una setmana aquí i després doncs vam anar allà.
Fixa't,
molt maco.
Molt maco. Sí, és molt similar, però més gran, les Cevens, evidentment, però és molt similar en fauna, en flora, és fantàstic, no? I jo suposo que és terra meva, aquesta també, no?
Lourdes, si vingués un amic o amiga de fora de Sant Celoni, on el portaries o on la portaries del poble?
On el portaria? Al Pertegàs, la zona del Pertegàs.
Muriel?
Doncs sí, tirant amunt, segurament tirant amunt del Montseny, sí.
I on no el portaríeu de Sant Celoni? Què no li ensenyaríeu?
Oh. Bueno, tota la zona d'indústria.
Exacte. Exacte.
Una resposta freqüent entre els nostres convidats, aquesta.
Sí.
I si aquesta persona que vingués fos una cita?
On la portaria, una cita? No ho sé. Al Parc de la Rectoria Vella.
També una resposta freqüent entre els nostres convidats, sí.
Sí.
Muriel, tu també?
Sí, m'agrada molt.
I també pujar cap al Montseny, no?
Cap al Montseny. Sí, per suposat, sí.
Lourdes, si haguessis de canviar una cosa de Sant Celoni, la que volguessis, què canviaries?
Ai, que no ho sé, a veure. Canviar una cosa de Sant Celoni. El centre peatonal. Més peatonal, encara.
Més peatonal.
Sí.
Amb voreres més amples, no? Sí. I les fàbriques fora, no pot ser, no, això?
Seria complicat. Seria complicat.
Sí, arreglar alguns carrers i fer-lo més fàcil d'accés per la gent que va amb nens, per exemple, amb cadires de rodes, no? I tot això, no? I amb paraigua, que a vegades no pots ni passar per les voreres, no? Sí.
Molt bé, ara heu de seguir la frase. De dir, estic orgullosa de ser de Sant Celoni per...
Per la ubicació que té el poble.
Perquè és un poble, però no massa petit. I molt, molt actiu, no?
I ara tenim un problema, penúltim programa de la temporada, i hem de reconèixer que no en sabem les preguntes del test de denominació d'origen. Però bueno, reconeixem el nostre error perquè hi ha 9 preguntes. Normalment les portem apuntades en el guió que ens fem de l'entrevista i avui no ho hem fet i no ens en recordem de la 8a pregunta. En tot cas, ara no hi ha manera i ara estem... No la sabrem, eh? En tot cas, seguim endavant.
Seguim.
L'última pregunta del test del denominació d'origen sempre és que ens digueu una cançó i amb aquesta cançó serà amb la que ens despedirem al programa d'avui. Si us poseu d'acord, perfecte, i si no, doncs dues cançons.
Una cançó. De l'Adele, el Rolling in the Deep.
T'agrada?
Sí, m'agrada.
Doncs... Molt rebé, doncs amb l'Adele ens despedirem avui. Moltes gràcies, Muriel, moltes gràcies, Lourdes, Laia.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé i molta sort.
Això esperem.
També, Gemma, gràcies a la part tècnica. I ens despedim aquí, ens veurem la setmana que ve. Ens escoltarem, més ben dit.
Doncs sí, i la setmana que ve, últim denominació d'origen. Estigueu atents al convidat de la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Bona nit.
Adéu.
Adéu, bona nit. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I. A fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky.